Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Adrià Atard i Villar. Israel continua castigant la Franja de Gaza, on ja ha causat més de 9.000 morts. Els últims atacs han deixat desenes de víctimes a l'entorn d'hospitals, a una escola on s'havia refugiat gent i també en un comboi d'ambulàncies que evacuaven ferits cap al sud de la franja. Benjamin Netanyahu ha rebutjat la petició de pauses humanitàries que li ha fet el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken.
We believe that... Creiem que tots aquests esforços donarien millors resultats si s'implementessin pauses humanitàries, si es prenguessin mesures sobre el terreny per incrementar la seguretat dels civils i permetre un repartiment de l'ajuda humanitària més efectiu i sostingut. Això ho hem debatut avui amb els líders israelians. Hem parlat de com, quan i on es poden implementar les pauses, què cal que passi i quins acords són necessaris.
El primer ministre israelià, però, diu que no s'aturaran fins que Hamas no alliberi tots els hostatges que manté segrestats. Blinken s'entrevista aquest dissabte a Jordània amb ministres d'exteriors de 6 països àrabs. A casa nostra, el PP rebutja l'acord entre el PSOE i Esquerra per la investidura de Pedro Sánchez. Els populars no volen, per exemple, que cap dels seus barons es beneficiïn del pacte que permetria perdonar el 20% del deute autonòmic. Cuca Gamarra és la número 2 del partit.
Este partido no cree en la bilateralidad y menos de dos partidos políticos. Los presidentes autonómicos se pronunciaron en el Senado, donde todos, alto y claro, defendieron que no pasarían por una financiación injusta, que lo que encubra sea el pago de 7 votos a Pedro Sánchez. Al final es la compra de 7 votos con el dinero de todos los españoles. Y esto es un absoluto ejercicio de corrupción política.
L'atur ha pujat a l'octubre a Catalunya en 4.300 persones, en part perquè s'han acabat els contractes de la temporada d'estiu. El sector serveis és on l'atur ha augmentat més i també entre els joves menors de 25 anys. Alhora s'ha creat ocupació i hi ha 11.000 afiliats més a la Seguretat Social. I a les Balears, el PP i Vox tanquen un acord que obre la porta a prioritzar el castellà a les escoles. A partir del curs que ve, els pares podran triar el primer idioma dels seus fills fins als 8 anys, és a dir, fins a segon de primària. Una trentena d'entitats escolars asseguren que amb aquesta mesura es trencarà la pau a les escoles i avisen que no ho permetran. Ha mort als 92 anys el periodista José María Carrascal.
Es el comienzo de nuestro informativo que tiene como comentario el gobierno que no gobierna.
Conegut pel seu estil personal a l'hora de presentar les notícies, va ser una de les cares més populars dels informatius dels anys 90. També va marcar un estil molt propi amb la seva manera de vestir.
Entonces estaban de moda en Nueva York lo que le llamaban corbatas con personalidad, que eran un tanto destacadas. Entonces las imitaciones yo me di cuenta que me favorecían mucho. Si no te imitan es que la cosa hay que animar al personal. Y nosotros salíamos con cosas desenfadadas, no ocultando las cosas, sino explicándolas a nuestra manera.
A més de presentar informatius de televisió, Carrascal també va ser corresponsal a Alemanya i als Estats Units i en els últims anys s'havia dedicat a escriure columnes d'opinió en diversos mitjans.
Así transcurrió el día, les dejo con el cine y les espero como siempre, al filo de media noche.
En esports, aquest dissabte el Barça juga a Sant Sebastià i el Girona a Pamplona a la 12a jornada de primera divisió de futbol. Xavi Hernández, tècnic blaurana, diu que la Lliga no està perduda, però que han de reaccionar. I ha convocat, dos mesos després, el migcampista canari Pedri. El partit inaugural de primera ha estat el Las Palmas 2, Atlètic de Madrid 1. I a segona, l'Espanyol ha encaixat l'empat a 2 contra l'Eibar al minut 97 en una jugada amb falta clara en l'atac dels bascos. Els dos gols en blanc i blaus els ha fet Puado al segon de penal.
Fins aquí les notícies.
A finals del segle XVIII, el port de Sant Salvador, al Vendrell, especialment dedicat a l'exportació de vins aiguardents, va ser clau per l'economia del Baix Penedès i per la reconversió de moltes famílies pageses en comerciants. Aquest paper de motor del comerç de cabotatge es va allargar fins a finals del segle XIX, quan un seguit de circumstàncies desafortunades van apartar el Penedès del procés industrial en marxa. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible al web de Catalunya Ràdio.
Enguàrdia, amb Enric Alpena. Cada cap de setmana, dos programes. El diumenge a les 3 de la tarda i cada dissabte un altre exclusivament en podcast.
Fa molt temps que el Barça no marca un gol de falta. 3 anys. De Ferran!
Tot és possible un dia de partit. Tot és possible a la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Dissabte, a partir de les 8, la TDT del Reial Societat Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Damm, Assistència Sanitària i CaixaBank.
Finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. Little girls don't know how to be sweet girls. Mama didn't teach me. Little boys don't know how to treat little girls. Daddy didn't show me.
No sé, al final pensaré que en realitat és millor això de no saber amb quina cançó comencem cada setmana, perquè així no ens estanquem, i així cada setmana és un estil diferent, comencem amb un humor diferent, amb un to diferent, i així els oients de la finestra de cop posen i diuen quin programa ens espera avui escoltant, per exemple, Erin McCarley, Love, Save the Empty? Again, the false affection, again, break down inside. Doncs un programa de puta mare, segur que sí. A Catalunya Ràdio fins les 2 de la matinada i de 2 a 3 l'audiovisual, la finestra indiscreta, i aquesta cançó l'ha triat la Sílvia, que quedi ben clar.
Bueno, ho dic bàsicament per l'oient que... Encantador, per cert, Diu, no m'enrotllo més, Felicitar-vos i molt, perquè aquesta temporada el tema musical, però avui vol dir tota la música, La de fons, la de la segona part, la de la primera... ratlla un nivell altíssim, de Massive Attack a Warlock. Per quan un programa de música només per al fons Gorina? Tal qual, aquí.
Massive Attack i Warlock són meus, és veritat,
Sí, d'acord.
Aquests són meus, és veritat, però és igual, perquè aquí la banda sonora de la finestra la fem tots. La fa l'Àlex, la fa l'Uri, la fa la Sílvia, la fa l'Alfons. La pot fer el Pere, Pere Vall, bona nit.
Si la fes jo, hi hauria Karina i altra gent que no surten mai.
Bueno, ja veuríem què faríem, Marcia.
I la feu vosaltres, amb les vostres peticions que ens
feu. És que poden demanar-ho, és que poden demanar-ho.
Efectivament, a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr per dir amb quina cançó comencem, amb quina acabem, amb quina fem la segona hora, amb què omplim de fons, què us ve de gust escoltar, què us ve de gust sentir, què voleu mirar, què voleu escoltar per la ràdio. La finestra indiscreta, d'això no hi ha dubte. Una nit més de cinema, música, passió... Fins les 2 i de 2 a 3 l'audiovisual, que després em dius que no t'ho pregunto.
Va, que m'ho has preguntat ja. No pararé de fer-me autopropaganda. Franz Waxman cantarà Sospita. Bernard Herrmann cantarà Concierto Macabro. Jerry Goldsmith cantarà El Llance en Llamas. I James Horner, Proyecto Brainstorm.
I aquest següent tema us el proposa l'Àlex.
El proposa George Sidney, que era un mestre dels musicals absolut, no?
Volia veure com tiraves pilotes fora.
Música de raça. En realitat, ho proposa Cole Porter, que era l'autor de tota aquesta partitura monumental de Kiss Me, Kate. Resulta que el dia 6, és a dir, dilluns que ve, Kiss Me, Kate, versió cinematogràfica, fa 70 anys! Por Metro Golden Mayer, Catherine Grayson, Howard Keelan, Miller i Bob Fosse ballant per allà, pels descosits, no? Amb aquelles coreografies espaterrans d'Elvis Pan per fer la versió musical de l'Amansiment de l'Harpia de Shakespeare. Alerta! Que parlarem molt de formats al programa d'avui. Primer musical de la història del cinema rodat en 3D! I a banda de proposar-vos músiques, també ens proposeu, ens seguiu proposant pel·lícules de la vostra vida. I Pere, estic emocionat amb la carta que ens ha arribat aquesta setmana. L'escriu la Susana Uller de la colla de Sant Feliu i ens parla, alerta, Pere, d'aquesta pel·lícula.
El miedo causa vacilaciones. Y las vacilaciones hacen que los temores se conviertan en realidad.
Te llevará al límite. Más aún.
Va a ser un gran día, John. ¿Crees que les hará gracia saber que el FBI ha pagado a un agente para que haga sud y se alivie a las tías? ¿Cuerpos? ¿Cómo dices? La palabra correcta es cuerpo, señor.
La paraula és cuerpo, és cos, realment, perquè aquesta pel·lícula es deia Body, li llamen Body, que no era un body escrit tal qual, però ja se sobreentenia. I escolta, Susana, t'estimo per posar aquesta pel·lícula i per fer-me recordar aquest tema de Sheryl Crow. És la meva època, Pere, no hi puc fer res amb aquests tràilers i aquestes músiques.
Perdona, jo també l'estimo. L'escena final del Keanu i el Patrick Swayze allà davant del mar, a les onades, que s'acomiaden, que el deixa... Spoiler, el deixa anar, no sé què, no sé quantos. Per mi és una de les meves escenes preferides.
Doncs mira, millor que la Susana gairebé no t'ho puc descriure. Em dic Susana i us volia presentar la meva colla dels anys 80 i dels anys 90, que érem els Bodies, perquè l'ella amb en Body era la nostra favorita i la veiem sempre. I després, en VHS també, encara el guardo. I de la colla aquella de Sant Feliu, totes i tots, que ara estem casats i tota la pesca, encara les mirem, però ja no en VHS, perquè no en funciona cap aparell, però jo el guardo, que quedi clar. Ves a saber si valdrà una pasta d'aquí un temps, eh? L'ella amb en Body era com un subidon. Els amics nois volien ser i es pentinaven com el Keanu i el Patrick. I nosaltres com les noies de totes les pel·lis que van fer quan van fer el club. Body per nosaltres era el body, és a dir, escrit body en cos en anglès, dels dos. Ara ja sé que no va per aquí la cosa, però no em negareu que sembla que ho van fer expressament de dir-li l'ella amb en Body. Home, una mica sí, jo crec, eh? No, és que de debò, si us fixeu des de Rebeldes fins a l'enemigo público número uno, mi padre, el Patrick la va patar, dir-te Dancing, Ghost i el Keanu encara més. Totes les de Billy Ted amb l'Alex Winter, la Idau Privat, Speed, per favor, quina pel·li tan bona. Susana, per favor, m'estàs matant. Són els meus referents indubtables. I Johnny Mnemonic, que era molt millor que Matrix. Jo no sé si era millor que Matrix, però és veritat que era com Matrix, però abans de Matrix, més barata.
L'hauríeu de veure. Està...
Le llaman Body i molt soroll per no res. Les grans interpretacions i papers de Dràcula del Keanu.
Efectivament. I també sortia Les Amistats Perilloses, no?
I Les Amistats Perilloses.
Però jo vaig descobrir que la que tenia la culpa era la dire de la peli, la Catherine Bigelow. Ara no sé què en penseu vosaltres, però a veure, si fas Los Viajeros de la Noche, que és molona, i Acero Azul, que encara més, i la dels Bodies, i Días Extraños. Días Extraños, un altre dels meus grandíssims referents, i K-19, la pel·lícula del submarí. És que saps molt de cine, molt. Efectivament, Catherine Bigelow, per mi, la millor directora, clar que sí. I ara busqueu a veure qui es pot comparar amb aquells Bodies. El Momoa i el Vin Diesel són Madelmans de mentida. Quina birria! Volia que ho sapigueu. I si voleu que vingui un dia al programa a comentar, m'encantarà. Susana, sisplau, vine un dia al programa. De fet, estem compromesos. La setmana que ve vindrà ja un primer oient que ja toca a participar de la tertúlia finestrera. I res.
Bueno, deixa'm afegir només una coseta, eh? I és que jo, ara, després de sentir tot això i després de recordar la pel·lícula, m'he adonat de que l'última pel·lícula de l'Albert Serra era un homenatge a la llama en Bobby.
El surf i...
El món del surf i tot això, no?
I, Susana, no? La meva foto a Twitter és el Keanu a molt soroll per no res.
És veritat, que és un dels misteris...
Que a mi, no, de... com que s'assembla tant a mi, vaig pensar, pots de posar una foto meva, poso aquesta, que, som iguals.
Et confondran, efectivament. Sí. Som Sílvia Andrés, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, José María Santiso, Alice Tapiol, Pere Bell i som La Finestra Indiscreta. Looking from a window. ¿Saben aquell sobre l'entrevista que tindrem amb David Verdaguer i David Trueba?
Estoy muy contento.
¿I saben aquell que diu que Carles Porta va dirigir una adaptació del manuscrit del segon origen?
Em pensava que era l'últim que acabava.
¿I saben aquell que diu que esto va a doler?
Es un poco pingoso.
No, escoltar la finestra no. És que hi ha una pel·lícula que es diu Esto va a doler. I en parlarem amb el director.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Ara em toca a mi, perquè la justificació d'aquest gran fons musical que sonarà al llarg del programa d'avui, quan no tinguem un altre motiu, és la mort de Ringo Starr. Però, alerta, no he dit Ringo Starr, he dit Ringo Starr. És a dir, sense la N, Ringo, i sense dues R's, Starr, estrella. Ringo Starr, amor, als 68 anys, en realitat es deia Rigobert Bamundele.
Llàstima que no es diu Rigobert Bandini.
Sí, quasi gaire. Era un guitarrista del sucús, que és un instrument típic de dansa del Congo, amb papagüemba, amb cant de bongoman, amb kekele, amb Billy Abel, és a dir, el món Star System total de la música congolenya, i a més va fer pel·lícules al seu país que aquí no hem vist. Gràcies, Ringo Starr, m'agrada la teva música.
És el moment de preguntar-nos si Ringo Starr és millor que Ringo Starr, perquè al tanto, perquè a mi m'està agradant molt. Ho podrem sentir de fons a aquesta primera hora, però ara ens posem ja amb unes estrenes que és veritat que ja venen de dimecres, perquè com era festiu, doncs les van estrenar ja dimecres, però sí que em serveix per donar-vos una notícia, i és que Super Mario Bros. I Barbie ja són història. La millor estrena de l'any amb 2,2 milions d'euros en un sol dia, sent un dimecres a més, que és una burrada que no us podeu imaginar, pertany a aquesta pel·lícula.
Tengo el trabajo perfecto. Guardia de seguridad.
Bienvenido a Freddy's. ¿Ya los has conocido?
¿A quiénes?
A Foxy, Bonnie, Chica y Freddy.
Doncs bé, Five Nights at Freddy's, que és l'adaptació d'aquest videojoc famosíssim i que ha convertit aquesta pel·lícula en una bogeria indescriptible. Als Estats Units també ha fet una burrada per arrencar. I a mi m'ha sorprès, no l'heu vist, no? Ni a...
No, però crida l'atenció que la directora, Emma Tammy, va dirigir una cosa molt curiosa, va ser un remake que mai ningú va comentar, d'una pel·lícula meravellosa de la Lillian Gish, muda, que es deia El Viento, dirigida per Victor Sjöström, i la senyora no estava malament aquell remake.
Tampoc està malament aquesta, però és que m'ha sorprès perquè jo veient les imatges, no?, i pensant que seria com una pel·lícula una mica del Halloween, allò de nens, una mica de terror, una mica infantil.
Truco y trato y ya está.
Sí, muñeco diabólico, sí, una cosa d'aquest estil, no? Pues m'he trobat una pel·li francament sòrdida, una pel·li molt fosca, que no té sentit de l'humor, la veritat. És a dir, no et diverteixes veient la pel·lícula.
I això que el seu títol és Segurata contra animatronics.
Sí, sí. Sí, no, semblava com una cosa una mica freak, no? I la veritat és que la pel·lícula m'ha sorprès positivament en aquest sentit, però en canvi ha tingut unes crítiques supernegatives, com que l'esperaven, doncs això, més divertida o més sanguinària. Bé, ja ens direu si la veieu.
I Mary Stuart Masterson?
Té un paper, a veure, pobreta, la veritat és que quan la vaig veure vaig pensar què fot, bueno, què fot, guanyar-se la vida, evidentment, no? Però vull dir que definitivament, si és aquest el tipus de paper que ha de fer, doncs ja...
Que és com secundària.
És a dir, ve a ser la tieta dolenta que es vol quedar amb els nens un cop ha mort la seva germana i tal, saps? Però saps, un personatge totalment estereotipat.
Quina pena, sí, Mary Stuart fregida.
Efectivament, bé. Doncs tinc curiositat, escriviu-nos si aneu a veure Five Nights at Freddy's, a veure què us sembla. A mi m'ha agradat, però no és gens el tipus de pel·lícula que m'esperava.
I ara ve la batalla campal. Preparats, senyores i senyors, per un combat a mort entre
els Pera. Hay una palabra en coreano. Iñan. Significa providencia. O destino.
¿Y tú crees en eso?
Solo es algo que dicen los coreanos para seducir a alguien.
Es una buena historia. Amores de la niñez que se reencuentran 20 años después y descubren que son almas gemelas. Y yo sería el malvado marido americano que se interpone en el camino del destino.
Solo es el niño que tuve en la cabeza durante mucho tiempo y lo he echado de menos.
¿Y él a ti?
La pel·lícula es diu Vides passades, Past Lives, que és el debut, no?, de Celine Song, i estava sent una de les sensacions als festivals, i, home, a veure, una batalla campal entre el Pere i jo, tampoc. No. L'Àlex està més de la meva banda, crec.
Jo a mi més aviat m'agrada, o sigui, m'agrada. I la Greta Lee, doncs, em cau bé. L'actriu!
L'actriu.
Expliquem, jo la vaig veure a Sant Sebastià, a la secció de Perles, que ve a recollir el bo i millor de pràcticament tot l'any, de Cannes, de Venècia, etc. I a mi va ser la pel·li que més em va agradar d'aquell festival, i realment això la converteix gairebé en la pel·li que més m'ha agradat d'aquest any. Em va emocionar moltíssim aquesta història de dos nois coreans separats als 10 anys, quan se suposa que havien de ser com una parella ja pel rest de la seva vida, i com es retroben totalment canviats, sobretot ella, que és adoptiva americana ara, per entendre'ns, 30 anys més tard. En canvi, el Pere no ha suportat, sobretot, a la protagonista.
I, a més, em sembla un producte prefabricat de la productora aquesta, com es diu, A24. Per vendre filosofia coreana per pijos americans i a tot el món. Jo és que no entenc, a part la protagonista aquesta, pobre noi, deixa-ho estar.
Quin dels nois?
N'hi ha dos.
N'hi ha dos, i mira, el Barbas...
El nòvio i el marido.
El Barbas aquell, pobre noi, de trobar-se això cada dia a casa després d'anar a treballar. I l'altre, perquè insisteix...
Però si no treballa gens el Barbas aquell. Eh? El Barbas no treballa.
Això també és veritat.
No treballa o sigui, retrobar-se amb ella al llit...
Deixa'm fer xistes.
Sí. No, és veritat, sí. I ella no sabem què fa, exactament. Ella el que té és un complex de superioritat respecte al pobre xaval coreà, que dius, bueno, intenta una vegada, però no tornis a insistir al cap de 12 anys, que sempre et mirarà per sobre l'espatlla. No ho sé, em cau molt antipàtic aquest personatge, i per això, per ser un drama romàntic amb una mica de comèdia, em sembla molt estereotipat, i la fotografia aquella de Nova York. Però una cosa, estic content. La pel·lícula va anant molt bé de taquilla. Conec diversos cines que agraeixen que existeixi Vides passades, i per això... Perdono, entre cometes, doncs, que un personatge...
Perdono, però no oblido.
La noia aquesta, la conec, si fos noia o noi, a la vida real, i dius, bueno, no sóc...
Que no podem fer només pel·lícules de gent que ens cau bé!
Però a tothom li cau bé, tothom.
A mi no em cau bé, però em sembla un personatge molt interessant, perquè, clar, té com el pitjor de les dues parts. Té com aquesta part freda coreana i a sobre la cosa capitalista americana, l'ambició, no?
Sí, sí.
I aleshores, clar, es troba amb un coreà fred i un americà que és tot el contrari, no? I per això m'agrada la personalitat d'aquesta noia, d'alguna manera. Però, a més, a l'última escena et demostra que és humana, en el fons.
Sí, home, no podem fer spoiler com acaba.
No, clar.
He de dir que, i acabem, perquè si no... L'escena del bar, quan es foten a parlar en coreà els dos i l'altre no entén un pijo del que estan dient, i bueno, està allà amb el whisky a la mà pensant, bueno, ara...
Tots hem estat aguantant un cubata a la barra d'un bar, no pintant res, tots hem passat.
Ell s'ho ha buscat, o sigui, si l'ha aguantat fins en aquella escena és perquè el tio és masoquista.
Bé, Vides passades.
Però, torno a dir, està anant molt bé i m'encanta que la gent no només vagi a veure Barbie, sinó que vagi a veure Vides passades.
I també...
I la pel·li, perdó,
sí.
I la pel·li del Puccio, del C. Tangana, que també està anant molt bé.
Està anant molt bé, i esperem que li vagi una mica millor a aquesta pel·lícula.
Vamos a prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero.
Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el sábana aquel? Ese tío que va a una tienda de ropa y dice, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Diu, sí, senyor, però llevamos 2 anys buscant-los.
Si em permets un comentari, aquest no tenia el got de whisky a la barra, sinó el vodka amb taronja, per entendre'ns, però també es passava el dia amb el got, a la mà,
Home, i amb un cigarro, sobretot. Sí,
en apuros. Per cert, Lluís Josep Comerón és l'únic que el va dirigir al cinema fent un paper. És viu i té 97 anys.
Carai.
Un homenatge.
Arriba finalment la pel·lícula de David Trueba sobre Eugenio, i a mi m'ha agradat molt, perquè em sembla, evidentment, una pel·lícula molt senzilla, que no descobreix res, però escolta, David Trueba, doncs el Luke està treballat, no s'ha complicat massa la vida, i ells dos, evidentment, estan espectaculars, Pere.
Sí, sí, no? I abans parlàvem de l'altra pel·li coreana. Tampoc el personatge de l'Eugenio és simpàtic, però està matisat. És coherent l'evolució, la relació amb ella, doncs tampoc és perfecta, no és ideal, però la compro, perquè està ben explicada, perquè té matisos, perquè té uns girs, no m'influeix tant que el personatge principal d'una pel·lícula sigui simpàtic o no. És que no vull tornar a parlar de Corea. La deixo aparcada. M'encanta la pel·lícula del David Trueba. M'encanta que el David Verdaguer faci aquest Eugenio, aquesta versió seva de l'Eugenio. I, evidentment, jo que vaig estar al rodatge i surto en un moment al Sausalito aplaudint...
Podries haver estat Eugenio, també, una
mica. Jo podria haver estat Eugenio. El meu pare...
La barba, això...
El meu pare, que és el que em va encomanar doncs, el fanatisme per Eugenio... jo m'estic... S'assemblava una mica a Eugenio, amb barba i tot això, jo m'estic assemblant a ell i, de pas, m'assemblo a Eugenio i va ser un plaer estar allà al costat veient el David Verdaguer i jo pensant amb el meu pare com li hauria agradat estar aquí, en aquell lloc, amb mi.
I t'assembles a Chicho Ibáñez Serrador, que surt a la pel·lícula, no diguis qui és.
M'haurien d'haver fitxat a mi per fer de Chicho.
No diguis qui és. Va, anem a escoltar David Trueba i David Verdaguer, que a més ens van fer una entrevista de luxe. Mira, jo us dic una confessió, A la primera imatge promocional que va sortir del David caracteritzat, com em va arribar, vaig dir, la penjo, no?, a les xarxes. David Verdaguer, ja no sé què. Bueno, el tuit amb més èxit que he fet a la meva vida, no? O sigui, una expectativa, una de comentaris... No es poden imaginar. Clar, a l'hora de fer aquest projecte, canalitzar tota aquesta passió, ganes que hi havia d'explicar aquesta història... Bé, com us preníeu aquesta responsabilitat, vaja?
Sí, sí, era jo crec que és veritat, que era una responsabilitat i també jo sempre em preocupava molt el malentès, no?, que la gent pensés que això era com una mena d'homenatge, una mena d'imitació, una mena de productor cosmètic sobre la carrera de l'Eugenio. Jo sempre estava obsessionat amb la idea de fer una pel·lícula que funcionés com una pel·lícula de ficció, que funcionés com una pel·lícula normal, que haguessis escrit des de l'origen amb personatges inventats i creats per tu, perquè volies contar una cosa i volies contar la peripècia d'una història d'amor, d'una història d'una parella, d'una història d'una persona que es dedica al món de l'espectacle, i això jo crec que ha sigut un treball endarrere, un treball com de contenció i d'anar a l'essència i a l'origen del personatge i de la història, més que d'utilitzar el que era el famós o la nostàlgia o aquestes coses que són per a mi una miqueta més decoratives però no tan interessants.
Però la nostàlgia, clar, jo veient la pel·lícula pensava, ostres, ara recordo aquells casets que tenia de l'Eugenio, que qui els portava a classe era el rei de la classe, no?, aquell dia. Aleshores, no sé, David, tu quins records tens?
L'Eugenio no el vaig enganxar amb casets, però sí que el vaig enganxar a la tele i era un tio que em flipava, primer perquè no hi havia gaires humoristes catalans que juguessin tant amb la catalanitat com ho feia l'Eugenio, i perquè em flipava aquell senyor. I quan em va arribar el projecte, doncs, tenia molt clar qui era l'Eugenio, a més havia vist el documental i com que sabia coses d'aquest senyor, em van dir que ho feia el David i em vaig posar molt content, i llavors la meva por era sempre fer-ho bé, i em vaig obsessionar amb la veu, tot això, però el Trueba em va dir que no obsessionés, que no l'imités, que jo no era imitador, que era un actor i que l'havia d'interpretar, i això és el que hem fet, i ens ha donat molta confiança a la Carolina Juste, que fa la Conchita, a mi i a tot l'equip, però vull dir, a nosaltres dos especialment ens donen molta confiança a fer-lo, i per tant vull dir que amb un bon, com es diria això, tu qui eres tu, un bon conductor.
Sí, un conductor de tu gust.
O com diria un amic meu, que m'agrada molt, com bona pizza bien se jode, que em sembla molt, que em sembla molt bona expressió.
Sí, sí.
No, vull dir que amb ella aquí estem tranquils.
Ho has mencionat una miqueta a la primera pregunta, però clar, pensant allò, pel·lícula de l'Eugenio entre cometes, quin to exactament, no? Seria l'ideal de fer una comèdia molt d'això, o al contrari, fer una pel·li més fosca, o no sé si vas haver de donar-li unes voltes.
Sí, bueno... Les voltes estaven en la documentació i en la construcció del guió. Jo crec que allí és on vaig fer les voltes alrededor del personatge. I un amic meu recentment em va dir, perquè jo estava molt preocupat a la idea de que algú pensés que això era solament els acudits i les risses i el que diem, no?, com una pel·lícula de hi, 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 ha, ha, ha. I jo li deia, no sé si la gent serà sorprès amb una pel·lícula que és potent, que té emocions fortes, que té tragèdia endins, que té moltes coses. I em va dir, no hi ha una persona al món que pensi que faràs una pel·lícula d'Eugenio i que sigui una comèdia de hi, 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 ha, ha, ha. Oblida't. I tenia raó.
Tocava esbrinar com era l'Eugenio fora del que coneixíem com a públic, per entendre'ns, no?, com es comportava. No sé si en aquest sentit heu creat una fantasia en realitat o heu intentat basar-vos molt en el que sabíeu.
Bueno, jo crec que el David ho ha fet molt bé, perquè és com ha triat 13 anys de la vida de l'Eugenio i hem fet... Clar, teníem molta informació pels acudits, no? Sí que teníem molts vídeos, del qual també hi havia alguna entrevista, però que era un tio molt hermètic amb les entrevistes. I llavors la cosa era completar, no?, com fer una ficció dins una realitat per completar el que calia per muntar una bona pel·lícula que s'aguantés sola, coneguis o no coneguis l'Eugenio. Jo crec que era això. Per tant, em vaig obsessionar molt amb els acudits, però realment, com parlava amb els seus fills, com s'enamora o com d'això, realment estava molt, molt més tranquil. No és que sigui dos personatges alhora, però vull dir que em relaxo més, perquè ell també crec que impostava la veu d'alguna manera a l'escenari i tenia molt clar el personatge que feia.
T'hem vist fumar ara fa una estona, però no sé si vas arribar a fumar tant durant el rodatge o què.
Sí, vaig fumar molt el rodatge, vaig fumar molt. És el que dèiem, que potser no tinc un Goya, però un efisema, és possible. No, vaig fumar molt, sí. Jo soc fumador, però clar, tan fumador de les 7 del matí, un tocador a la boca, bueno, doncs tampoc no és agradable. Però bueno, ara ens veurem als tribunals i a veure què passa, no?
Bé, no sé si és per evitar tribunals, que hi ha l'advertència aquesta del tabac i tot això al principi, o si és una mica ironia, ja.
És el primer acudit de la pel·lícula. Aquest letrer és el primer acudit de la pel·lícula, sí. No, el fumar jo crec que era una qüestió també de realitat, de ser conscient de l'època que retrataven. Tu parlaves abans de la nostàlgia. Jo no sóc nostàlgic, però sóc una persona que m'agrada molt mirar enrere i estudiar el passat del país, al passat de les persones, perquè sempre he pensat que som aquí per moltes accidents de les coses que han succeït abans de que estiguéssim aquí. Aleshores, no som el producte de nosaltres solament, sinó el producte de moltes coses. I jo també sóc el producte d'un nen que anava a l'escola i els professors fumaven entre els pupitres i amb el puro, el professor de matemàtiques, Don Bartolomé, i nosaltres estàvem allí com asfixiat i tal, i ell deia, ei, no feu això, no feu aquests gestes, que això no molesta, eh? Hòstia. No feu el teatret i tal. I anava al cotxe amb el meu pare i anava ahí tots a darrere, la meva germana vomitant i el meu pare amb un purito al barito. Oye, no, que lo he hecho todo, que el humo se va por la ventanilla, eh? No exageréis i tal. Aquella era la època, no?, de que els metges recomanaven un cigarret a la gent, a les dones. Sí.
No, m'agrada que diguis això perquè, clar, la pel·lícula té un protagonista o uns protagonistes, però no t'has volgut tancar les portes a uns quants regals com Nino Bravo cantant en directe, sí, o Gila, o vaja, o sigui, mirar una mica totes les altres persones que brillaven en aquell moment.
Sí, Nino Bravo, Cecilia... Gila, por supuesto, claro. Jo crec que l'època també són la gent fantàstica que ha viscut, i aleshores també com el personatge de Conchita ha cobrat una importància radical a la pel·lícula, que és tan important com l'Eugenio, no? I que jo crec que és la persona que el sosté, no? Que en aquest món flotant que és el món de l'espectacle i la vida, jo crec que sempre precises d'una persona que et suporti, no?, a l'equilibri, que et doni el peus a terra, no?, també. I jo crec que la Conchita és de l'estirpe del Nino Bravo i de la Cecília, són d'aquestes persones que tràgicament han desaparegut abans de fer la carrera completa, abans de fer el procés complet de la seva creativitat, però encara que fos així, que és sempre una tragèdia, jo crec que el que han deixat ha deixat una marca, no? I això és, hi ha molta gent que en tota una vida artística no deixa la marca que han deixat persones amb 27 anys com la Cecília, no?
La Carolina, la Conchita, és l'altra gran pot en la que sustenta aquesta pel·lícula. Parleu una mica de com també esbrinàveu sobre Conchita, que clar, ens va deixar més d'hora i no era tan coneguda, almenys jo no la desconeixia, i també la Carolina com ha afrontat aquesta feina, vaja.
Sí, jo que sempre he sigut molt, molt al·lèrgic a l'èxit, no? perquè soc de l'Atlético de Madrid i tinc una mena de deformació professional que quan algú triomfa és com hortera, no? Sempre tens aquesta poètica una miqueta de la derrota, no? No tant de la derrota, però de la discreció, no? M'agradaven molt les llums fortes, no? I estava tan content perquè quan veia els primers dies de tornatge sabia que el que passaria és que l'èxit del David Verdaguer i de la Conchita i de la Carolina just en aquesta pel·lícula posarien l'ombra justa sobre la possibilitat del meu èxit personal, no? I que seria un èxit d'ells i que jo podré continuar a viure de la mateixa la manera vida, la meva vida, el mercat,
escrivint davant d'una paret.
Exacte.
Hi ha un moment a la pel·lícula que diuen allò de els humoristes són tristos, no? Allò dels pallassos tristos. I la veritat és que a base d'entrevistar actors o això, còmics, realment he tingut una mica aquesta sensació. No sé si vosaltres si ho podeu confirmar una miqueta o no, o desmentir.
Sí, jo crec que totalment, no?
Sí.
És veritat que els humoristes o la gent que es dedica a la comèdia riu molt poc, no? Jo crec. No gent que rigui gaire. I sí, bueno, això ho diu el Trueba molt bé, que són gent que tenen els mateixos problemes que tu i que jo, però quan s'acaba el dia no estan a casa seva tranquil·lament veient una sèrie on sigui, sinó que estan dalt d'un escenari intentant fer oblidar els problemes dels altres i els seus segueixen allà, no?
I el Woody Allen sosté una teoria que jo crec que és molt interessant, que és que els humoristes són amargs perquè la seva feina és mostrar les seves febleses i que tot el reste del món de l'espectacle mostra les seves virtuts.
Clar,
les bailarines, els cantants, els actors, tal, però l'humorista és un que surt i avui vaig anar a tal i em va sortir tot mal i la dona m'ha deixat i sí. Si sóc una dona no tinc èxit amb els homes. I són sempre la exhibició de les seves misèries i desgràcies, i que això quan arriben a milionaris amb molt èxit, continuen allà a fer el paper aquell.
No fos cas que fos feliç i se m'acabarà el negoci, no?
Clar, si el Santiago Segura sortís, no?, per exemple, i digués, ara sóc George Clooney físicament, fora, no volem, no? Però és un èxit increïble, però és un tio gordo i calvo, ala, vinga.
Pues m'agrada molt aquesta teoria de Woody Allen, eh? No l'he mencionat expressament al Chicho Ibáñez Serrador, perquè, escolta, Paco Plaza, increïble, no? O sigui, com vau arribar a aquesta conclusió?
Aconsegueix cameos impossibles, també t'ho dic, eh? I lia tothom, lia molta gent.
No, sempre la meva intenció és trobar l'actor perfecte pel paper. Si és un paper petit, pues l'actor perfecte per aquest paper, que si no té una extensió dramàtica o una recorregut així emocional, pot ser una persona que sigui una persona que a la realitat fa una cosa similar o que transmet aquesta sensació. Si és un paper gran que té un arc i tal, ja necessites un actor molt precís, no? Però aquestes coses petites, i en el cas del Chicho Ibáñez Serrador, que és el Chicho Ibáñez Serrador? Era un director, aleshores un director fa molt bé de director, perquè sabem el que és un director, i el Paco Plaza també té un físic que a mi em recordava molt al Chicho, però és que encara més havia treballat amb el Chicho i tenia una relació personal amb ell, així que ha estat un observador d'ell. I quan li vaig proposar, el Paco em va dir, però tu estàs boig, jo no sóc actor, m'has de fer una prova, jo no tal. I jo dic, bueno, farem una prova, però jo crec que tu seràs un perfecto flasazo en la pel·lícula, que tothom comprendrà que qui era el Chicho, no?
Bé, em queda una pregunta, però més que una pregunta és un comentari, perquè veient la pel·lícula vaig recordar molts dels acudits de l'Eugenio, i a l'arribada a la ràdio els vaig explicar a la redacció i la gent es tornava a partir de riure, no? Vull dir que, bé, no sé, un últim comentari que vulgueu fer sobre ell, o que heu descobert que no coneixia, o algun acudit que us ha fet gràcia que heu descobert amb aquesta pel·lícula.
És que clar, jo em vaig aprendre com que eren 60 acudits, sí. Potser vam arribar, el que passa...
Tota
la vida, sí, però vam fer triar el Trueba, i el guai dels acudits que no són només acudits sueltos, sinó que expliquen i a vegades també aporten dramàticament el que passa a la pel·lícula, no? Que és la feina que ha fet el Trueba molt bé. Aquesta pel·li és com un drama amb acudits. I què he descobert? Jo he descobert l'Eugenio deixant davant el seu humor, que, bueno, que mai és el què sinó el com, això sempre, i amb l'humor ni t'ho explico, i que era un senyor que tenia por, que això ho entès aquests dies fent entrevistes, que era un senyor que tenia molta por i que no s'afrontava... La màscara se'l va menjar.
Sí, i també vam descobrir que la interpretació que feia era d'una perfecció increïble. Això que sí. la precisió de les paraules que utilitzava, si tu canviaves o canviaven a vegades una paraula, no digues això, di això, o no facis aquesta repetició perquè no és necessària, i l'acudit no funcionava, no? O sigui, que descobries que no era... un aficionat, o no era una persona que ha tingut la sort de tenir èxit amb això. No, era d'una precisió total. Els seus acudits han de comptar-se exactament en les paraules que utilitza Eugenio, en l'ordre que utilitza ell, amb les pauses on ell fa la pausa.
Un geni, i també és una gran precisió i una gran diversió la que hem tingut amb Sabent Aquell. David i David, moltíssimes gràcies, i doneu-li també a la Carolina quan la veieu, i molta sort amb l'estrena.
Moltes gràcies. El dia 1 de novembre, per Déu.
Esta senyora es muy rara.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Dicen que es un tío.
¿Un tío?
¿Qué me dice? Pero está muy rico, ¿eh?
I only know when he began to dance with me. I wanna dance.
Identitat, cinema i la finestra indiscreta.
Què et sembla, Pere, la nova careta que tenim pels gats?
Està, que no
crec que em fa
dir,
més
no
por que la pel·li aquesta que deies abans, que ha triomfat a la cartellera.
Efectivament.
Crec que somiaré avui amb això que he sentit.
Doncs prepara't, perquè sonarà una estona, a veure.
Vinga, va, que a Marvel els números no els hi surten amb els nous Avengers, i què estan pensant? La solució fàcil.
Doncs recuperar tot el cast original, fins i tot, diuen Robert Downey Jr. i Scarlett Johansson, que l'havien palmat dins de l'univers Marvel. I potser és per això que The Marvels, que s'estrena aviat, la nova pel·lícula, no ens l'ensenyen a Barcelona, i a Madrid ho limiten a un passe, quan normalment en fan 3 o 4.
Sospitós!
Vinga, va, que ja tenim les primeres imatges de Jason Isaac com a Gary Grant. En aquest biòpic que es prepara, que jo penso... No!
La veritat és que vaig veure la imatge i vaig pensar...
No, diguis que et va agradar.
No dic que m'agradés, però és que és a dir, jo mai penso en Jason Isaacs com Gary Grant.
No, jo us dic jo que no.
M'havíeu d'haver avisat. Gary Grant per mi és mític.
El teu pare també se semblava Gary Grant.
No, però moltes de les coses que faig estan inspirades amb la Fira de mi niño.
Doncs Jason Isaacs, espera, hauràs de confiar en ell i a veure com ho fa.
Vinga, va, una que m'ha fet riure molt. Es veu que el president dels Estats Units, Joe Biden...
És real, aquesta notícia?
Sí, real, per això he rigut tant. Ha vist Missió Impossible. I què passa? Doncs que se n'ha adonat que gràcies a Tom Cruise i a tots els problemes que passa Tom Cruise, el tema de la intel·ligència artificial pot ser un problema de futur, i és real, no us estem prenent
la pel. Diu, estic més preocupat per la intel·ligència artificial després de veure la pel·lícula, imagina't. I Nicolas Cage, el seu cameo a The Flash, precisament, que està creat digitalment per intel·ligència artificial, diu que li ha semblat un horror, que no és el que ell va fer per la pel·lícula. Per tant, el tanto, que la intel·ligència ens manipula.
Hi haurà nova pel·lícula sobre Robin Hood, i què en sabem del repartiment? Tornem a...
No en tinc ni idea, però saps què passa, Sílvia? Que això no és... És a dir, sempre hi ha una nova versió de Robin Hood preparant-se. Quan estrenin aquesta que ve ara...
Jason Momoa.
No, Chris Hemsworth, va. Jo què sé. No? Va, doncs no sé.
No sé.
Naomi Harris i Gwendolyn Christie.
Premi per l'Alfons!
Per tant, serà una versió tipus femenina, imaginem, no?
I l'última que entenc, i en cinemes que estan fent una pausa per les 3 hores i mitja de Killers of the Flower Moon, perquè, a veure, 3 hores i mitja al cinema hi ha gent que té pipí.
Però la Thelma Showmaker ha dit no estan autoritzats a fer-ho, i els penalitzarem. Perquè la pel·lícula s'ha de veure com l'hem fet.
A pixar la moqueta del cinema!
Uau!
Heu Heu sentit l'última resposta del David Verdaguer sobre l'Eugenio? Era un home que tenia por. Doncs anem a passar por. El festival de Molins de Rei, ni més ni menys, no? El Terror Molins, que ja està com sempre, just després de Sitges, arriba i pel Halloween, i tenim el Javier Rueda, el seu director.
Soc Javier Rueda, director del Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei, i bueno, us volia agrair que ens doneu aquest espai per poder presentar-vos el que serà la 42a edició del festival. Una edició que tindrà lloc a Molins de Rei del 3 al 12 de novembre i que a més es complementa també amb una oferta online de continguts. Una edició que dediquem a la figura de la bruixa, una figura que històricament ha donat tanta por com fascinació i que en els darrers anys, de fet, s'ha ressignificat com un símbol d'empoderament femení. Pensem que és una figura que pot vertebrar molt bé pues, tot un seguit d'activitats de reflexió, d'oci, educatives entorn a aquesta figura i al seu llegat a la cultura popular i folklòrica. Aquest any, la nostra marató de cinema de terror compleix 50 anys i aquest any, de fet, la novetat és que volem homenatjar-la, volem donar també un homenatge al públic que cada any gaudeix i pateix a parts iguals la llarga durada de les 12 hores de cinema que proposem, i aquest any farem 16 hores, que és el mateix format que tenia l'any 1973. I també dir, en quant a seus, que aquest any continuem la nostra col·laboració amb Filmin, proposant al públic tota una col·lecció de pel·lícules relacionades amb la bruixeria i també la nostra secció Globus de curtmetratges, que està centrada en aquelles propostes geogràficament, culturalment i fins i tot des del punt de vista de la diversitat, pues que proposen coses poc transitades, diguem-ne, el que seria el mainstream, no? El que serien els espais habituals de projecció de curtmetratges. Són propostes superinteressants i que porten aquesta mirada diferent al terror que tant ens agrada. Parlant de números, aquest any tindrem 126 pel·lícules distribuïdes en 70 curtmetratges i 56 llargmetratges, i de tota aquesta programació, 43 d'elles seran premier. D'aquestes, per exemple, vull destacar Mudbrick, que és l'estrena mundial d'aquest folk horror serbi, també l'estrena catalana de La Mesita del Comedor, de Calle Casas, que a més serà la inauguració del festival, i després també tenim l'estrena espanyola de pel·lícules com New Life, com It's a Wonderful Night, com Good Boy, que de fet és una de les pel·lícules segurament més incòmodes de l'any, o Hostile Dimensions, que és del guanyador del Terror Molins 2021, Graham Hughes, i que també pensem que és una pel·lícula molt creativa i molt inventiva i que pot sorprendre molt al nostre públic. Tindrem el Dia del Cinema Català, que és una activitat que ja fem des de fa dos anys, i que sobretot el que es centra molt és en posar el focus en la producció catalana, no només des del punt de vista del públic, sinó també, com deia, des de la indústria, amb tot un seguit d'activitats, amb projeccions, amb xerrades, amb tallers. Així doncs, us convidem a totes i a tots a venir aquest any al Terror Molins, i amb moltes ganes que estem de saber què us sembla totes les sorpreses que us hem preparat. Ens veiem allà.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Me han dado. Parece que está gravemente herido.
¡Maldito sea ese Dick Thornton!
¿Qué harías tú en su lugar? Ha dado su palabra.
Le dio su palabra a un ferrocarril. ¡Es su palabra! ¡Eso no importa! Lo que cuenta es a quién se le da.
Estem en terreny fenomena, però tinc poquetes coses a anunciar-vos, perquè bàsicament està totalment copada de sessions de David Fincher i de Miyazaki i de Scorsese sense pauses, perquè ells mateixos ho han avisat.
Després de la nova passa, comentaris de Scorsese que han arribat al programa, eh?
Val. I, però això sí, va, una miqueta, cosetes. Dijous, Les Senyorites de Rochefort, de Jacques Demy,
premi.
A les 4 menys 10. Divendres, Grupo Salvaje, a les 4 i quart. I, com sempre,
super, super.
La sessió de divendres nit dedicada al terror, Pere, Sant Valentín Sangriento, a les 11 de la nit, però la bona, l'antiga, no el remake amb Dennis Richards, eh? Molt bé.
Ja doncs, estàs?
Ja està.
Bueno, doncs, escolteu, de la Filmoteca, que es dica que fan la mostra de cinema àrab, un cicle dedicat a Bang Chao, un altre dedicat a Celine Song, un altre dedicat a Greta Lee i un altre dedicat a Yuo Teo. O sigui, han celebrat vides passades, però...
Però Celine Song? Però què vol dir un cicle dedicat a Celine Song?
Una
si només,
pel·lícula!
Si només té una pel·li...
M'anireu.
Era una broma, era una broma. No, home, no. A veure, cicle de cinema romanès. Divendres a les 5 de la tarda, Christian Mungiu i el seu RMN Xenofòbia a un poblet fronterer de Transsilvània. Tu el vas entrevistar i deia això?
First of all, I consider their time
an observer of the world more than of
se considera más un observador del mundo más que de Rumanía, aunque es verdad que muchas de sus historias suelen suceder en su país, pero que le interesa más la naturaleza humana y cosas que en realidad pueden suceder en cualquier parte del mundo. Las cosas que suceden en la película, él decía que cree que pueden suceder en cualquier parte del mundo, y dice que no se considera tanto crítico cuando aborda una historia, sino que prefiere exponer unos argumentos y que la gente piense y forme una opinión sobre la temática o el problema de la película. En este caso, Cristian nos menciona que la película, él cree que habla de cosas de temas internacionales o internacionales actuales, como los miedos que tenemos, la intolerancia y la importancia al final de tener esa opinión propia formada.
Rigo Star.
Aprofito per ja fer un comentari rapidíssim de l'Esteve. Volia fer una pregunta. És cert que Martin Scorsese havia de ser el director de Los Asesinos de la Luna de Miel, títol que sembla molt a la pel·lícula nova? Doncs sí, no vas malament, eh? Hi ha una pel·lícula meravellosa, molt brutal, que es deia Los Asesinos de la Luna de Miel, Honeymoon Killers, del 70, que va començar a dirigir Martin Scorsese. No els va agradar com ho feia, el van acomiadar al cap d'una setmana, la va continuar un altre director, que van acomiadar al cap d'una setmana...
O sigui, que el problema era dels productors, eh? Més aviat.
I la pel·lícula la va acabar Leonard Castle, que no va fer res més, però aquella era una pel·lícula que va estrenar al públic, que era tremenda.
Sí, 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 a més el físic aquell dels protagonistes, aquella imatge...
La Shirley Stoller i el Tony LoBianco.
Sí, molt fort.
No, confirmadíssim. Per cert, diu una altra cosa que també estic d'acord totalment, diu... Aquest any els Oscars es presenten interessantíssims, eh? Barbie, Oppenheimer, Los Asesinos de la Luna... I no diguem Napoleón, que arribarà de seguida.
El que passa és que Napoleón és d'Apple TV i és Los Asesinos, és Asesinos de la Luna, es faria la competència directa. Vaja.
I no volia insistir jo, però hi ha una pel·li que hem parlat abans, que a mi no m'agrada, però també diuen que va directe als Oscars.
Mm-hmm. Quina? Ah, aquesta.
Aquella.
I la del Yorgos Lanthimos jo crec que tindrà bastant
apel·lat. Com a mínim ella.
Penseu que Lanthimos guanyarà? No guanyarà, però ella probablement té moltes possibilitats.
Si no es troba amb la noia de Los Asesinos, efectivament. Però bé, escolta, tot això és igual, perquè encara que us sembli mentida, Dick Van Dyke...
Qui farà Dick Van Dyke el dia que es mori Dick Van Dyke?
Hem de començar a pensar, Pere, quin tipus de món li deixem a Dick Van Dyke.
If somebody from the UK sees me, they're on me like a pack of bulls. I mean, it was the worst Cockney accent ever done.
La veu us diu alguna cosa? L'accent segur que no és el més conegut, però si sentiu això... Segur que l'identifiqueu.
Am I right, Bert?
Tell him what it is.
Right.
Dick Van Dyke diria que és un dels somriures eterns de Hollywood, el senyor simpàtic una mica boig i, com a molts, amb una cara oculta.
El senyor Laurel i el senyor Hardy se disponen a reorganitzar i resupervisar tota la seva estructura financera.
Richard Wayne Van Dyke va néixer a Missouri. El seu pare era d'origen holandès, la família de la mare, de descendència irlandesa i escocesa. Al jove Richard els estudis no li van agradar massa. Ell sempre era el simpàtic de la colla. Primer alerta, va pensar en fer-se capellà. Després va voler convertir-se en heroi de guerra i apuntar-se a l'exèrcit. Ironies de la vida, va acabar fent espectacles còmics pels Estats Units imitant els seus adorats El Gordo i El Flaco.
It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Un dels seus treballs cinematogràfics més destacat abans de fer-se famós va ser Bye Bye Birdie. va ser l'adaptació d'un exitós musical de Broadway. Els protagonistes eren Van Dyke i Janet Leigh. Els dos canten i ballen i es mouen de manera vertiginosa. La La Land no es va inventar definitivament al segle XXI. Van Dyke és conegut per ser el pertaner de Mary Poppins, l'escura xamaneia verd. Primer es va pensar en Fred Astaire i Gary Grant, però finalment el va aconseguir Van Dyke, malgrat que no tenia experiència en la dansa. Sabíeu que Mr. Disney va demanar que Feed the Birds, la cançó de la vella dels coloms, sonés el dia del seu funeral? Sentim-ne un fragment.
Early each day to the steps of St. Paul's, the little old bird woman comes.
Van Dyke volia fer també el paper de director de banc i va pagar $4,000 a Walt Disney per fer-ho. Mary Poppins va ser la primera pel·lícula que Disney va treure en DVD. El gran secret de Van Dyke és que aquesta pel·lícula va ser un alliberament. Ell era addicte a l'alcohol, ningú ho sabia, i per Mary Poppins va parar uns mesos.
What a funny noise it's making!
It's talking to us. All engines talk.
What's it saying?
It's saying, chitty 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 chitty
chitty chitty chitty chitty
chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty chitty.
Chitty Chitty Bang Bang va venir a ser, perquè m'entengueu, un Cars o un Rayo McQueen de la dècada dels 60. La pel·lícula és una joia de curiositats. El guió és de Roald Dahl, autor de relats com Matilda o La fàbrica de xocolata. El motor original que li volien posar al cotxe era d'un cepelí dirigible. També vull esmentar la pel·lícula Ella i els seus marits, on Van Dyke és un dels amors de Shirley MacLaine, juntament amb Paul Newman, Robert Mitchum, Dean Martin i Gene Kelly.
Julie, it's Bert. You may not recognize me, but I'm Bert. First of all, I want to thank you for not criticizing my Cockney accent.
Van Dyke va ser l'inoblidable Bert i també l'actor que pitjor va interpretar l'accent Cockney britànic, però la seva admiració per Julie Andrews és innegable. La televisió també va regnar en aquest altre programa, un show de gran èxit.
The Dick Van Dyke Show, starring Dick Van Dyke.
The Dick Van Dyke Show es considera una de les primeres comèdies de situació, és a dir, una mena de Friends dels anys 60. Va guanyar 15 Emmys. També l'hem de recordar per una sèrie de televisió, Diagnòstic Assassinat, on també sortia amb el seu fill. Fins ara hem vist la cara més amable de Van Dyke, però en va tenir una altra de poc agradable. Durant més de 25 anys va ser alcohòlic, va arribar a tenir pensaments suïcides i va ingressar en diverses clíniques de desintoxicació.
95, and a lot of my friends won't do these. So all you old guys out there,
Van Dyke ha estat geni i figura. Als seus 97 anys, fa poc va tenir un accident de cotxe i la policia li ha demanat que torni a passar l'examen de conduir. Segurament ho farà. Ell es manté molt actiu perquè balla cada dia i fa exercicis com el que sentim a l'àudio. Un home amb una energia desbordant que sí va voler aparèixer a la segona part de Mary Poppins, perquè ell, llegenda, agradi o no agradi, ha fet les coses a la seva manera.
Hola, peanut butter sandwiches!
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Si te dejasen elegir entre todos los hombres del mundo, ¿con quién contraerías matrimonio? ¿Con un rico o con un pobre?
Creo que preferiría al más rico.
De acuerdo. ¿Y dónde sería más fácil encontrar un rico? ¿En un barrio bajo de la capital o en un sitio como este?
¿En un sitio como este?
No cabe duda, está claro. Vamos a trabajar de firme y meteremos todo cuanto ganemos en esta sociedad pro matrimonio de interés.
Sembla un diàleg de vides passades, perquè les tres protagonistes d'aquesta pel·lícula...
Pobre Pere, les seràs torturant tota la nit.
Si no ho dius tu, ho anava a dir jo.
Sí, oi? Clar, són unes capitalistes de collons. Bé, Betty Grable, Lauren Bacall i Marilyn Monroe, en un negolesco de raça. Hem dit que parlaríem de formats, eh? La primera pel·lícula rodada en CinemaScope. Rodada, no la primera estrenada. La van fer abans que La túnica sagrada, eh? Estereofonia, etc. Com que Casarse con un millonario es va estrenar el dia 5 de fa 70 anys! I ara és el moment de parlar d'una pel·lícula de 70 mil·límetres que arribarà ben aviat a la nostra cartellera. Quan arriba al fons la pel·lícula?
Doncs arriba el 20 de novembre, no? Bé, la nova de Ridley Scott, el que comentàvem abans, aquest Napoleó protagonitzada per Joaquin Phoenix.
Un moment, que tenim escena històrica i música del film. Per acabar la primera part, el Napoleó de Ridley Scott.
Affirm you on his throne, and Christ give you to rule with him in his eternal kingdom.
I found the crown of France in the gutter. I picked it up with the tip of my sword and placed it atop my own head.
The most glorious, the most august Napoleon, Emperor of the French. It's crowned!